Tots som súpers, tots som grans. Ella també. Ho és gairebé tant com els personatges extraordinaris que ens descobrirà ara mateix la ministra d'Afers Humans de l'Estat de Gràcia, Lolita Bosch.
No sé què passa exactament amb la Lolita Bosch, però últimament ens explica bastantes històries d'assassinats. Mira, llegeixo en aquesta pàgina, que ella després, evidentment, ho explica com li dóna la gana, i ben fet que fa. Bona tarda, Lolita.
Bona tarda.
Però llegeixo: no dispareu, endueu-vos-ho tot, endueu-vos-ho tot, no em mateu, tinc 28 anys.
28 anys.
Però és que... què està passant últimament amb tantes històries d'assassinats?
No, bueno, a mi m'interessa molt entendre els processos de violència i m'interessa molt les víctimes oblidades i m'interessa molt la guerra de Mèxic i m'interessa molt que recordi sempre que podria ser pitjor, diguéssim.
D'acord.
Crec que és sa pensar que podria ser pitjor. O sigui, no sa com tal.
A mi m'interessa saber per què sí. Hi ha gent com tu i altra gent que li interessa les històries de violència. O sigui, què pretens treure'n?
Entendre.
Entendre què?
Jo crec que la majoria de les coses bèsties que hem patit com a societat es podrien haver evitat.
Amb una cultura de la pau més ben explicada.
Sí, jo crec que es podria haver previst. Jo me'n recordo molt un dia que estava parlant sobre la guerra de Mèxic en un fòrum, no sé on, i hi havia, bueno, als Estats Units, i hi havia un senyor que va dir... hi havia gent que havia viscut guerres. Hi havia un senyor que havia estat a Auschwitz i va dir... hòstia, és que no va servir per res. Jo li vaig dir, sí, ha servit perquè nosaltres sapiguem fer coses abans, diguéssim, no? A Mèxic això ha sigut un procés molt evident. Hem après a fer coses abans. Els colombians ens han ensenyat moltes coses, els argentins ens han ensenyat moltes coses. Hi ha moltes coses que es podrien preveure, no? Jo ara, per exemple, quan veig que creix el ritme d'insults o que creix no sé què, entra pel tema català, no? Jo em passo el dia dient... un enemic polític no és un enemic. És la contraparte, però no és un enemic. O sigui, no, ens enganxem molt fàcilment als discursos de les guerres i les violències i tal, i no veiem el risc horrorós que, contra el que jo treballo des de fa molts anys, de parlar de les coses com si fossin violentes de per si. Les coses van esgraonades, van pujant, no? I s'ha de preveure.
Doncs mira, ara...
i el llenguatge...
Ve molt al cas, precisament amb el tema sobiranista, l'aturada que es fa des del sobiranisme preveient que hi pot haver violència real, això és el que diu el sobiranisme, que els van avisar que podria haver-hi sang al carrer.
Estic segura, jo, eh?
D'acord, però vull dir que en aquest moment es van aturar, precisament, suposo que fent una ullada a la història de la humanitat.
Exacte.
I als casos més recents, no?
Sí,
si ha de servir per això, per aturar les coses...
És que ha de servir per això.
Perfecte,
o sigui, el que no es pot és que matin algú i no hagi servit per res. I això ho trobo, per això a mi em preocupa la violència, no? Les vides importen. No Black Lives Matter, que també, però les vides importen. I algú que ha patit... Primera, jo sempre crec que la gent que ha patit molt sap moltes coses. I que
això ho dius sempre, és
sí,
veritat.
Sí, és que saben moltes coses, tio. I és un coneixement mal guanyat, saps? Llavors, si la gent que ha patit molt ens l'escoltéssim, podríem preveure moltes coses. Hi ha moltes coses que s'han de poder...
L'altre dia a la classe dels Dofins venia un noi que ens explicava que feia una activitat que és basket beat, que és fer botar la pilota i fer ritmes i tal, i ens explicava precisament això, i deia, aquests nanos tenen 13, 14, 15 anys, i ens passen la mà per la cara amb molts temes. Potser no saben qui és Shakespeare, o no han llegit Maragall, o no han llegit Papasseit, però de la vida del dia a dia n'hauríem d'aprendre molt.
Molt, molt. El que passa és que, com que, tristament, la cultura està molt jerarquitzada, pensem que... Jo sempre dic a la meva filla, una cosa és la cultura, l'altra cosa és la sabidoria. La sabidoria, no, amb cultura no s'hi arriba, diguéssim. És una cosa molt més emocional i molt més empàtica i tal. I jo... La sabidoria l'he trobat, a part de les comunitats indígenes de tot el món, l'he trobat a la gent que sap de veritat el que és patir. I aquesta gent que sap de veritat el que és perdre, diguéssim, no? Jo crec que si, per un acte de justícia se'ls ha d'escoltar, però és que a part crec que per un acte d'humilitat se'ls ha d'escoltar, perquè saben coses que nosaltres, per més que estudiem, diguéssim, no les entendrem mai. Jo sempre torno al que vam fer l'any passat, el Roy Rivera, el seu germà, el Richie, el Roy és aquell noi que es va endur de casa seva a Mèxic, i el seu germà, que quan jo vaig fer el seu cas i el vaig escriure, li vaig dir, tenia 16 anys, i vaig dir que és el miedo rich, i em va dir, el miedo es el amor a los demás. Jo porto... Tinc 47 anys, estudio cada dia la meva vida. Ara estic en un any sabàtic de doctorat i aprofito per estudiar dos idiomes. O sigui, soc una yonqui dels estudis, vull fer exàmens, tal, no sé què. I això no ho hagués sabut dir tan bé. O sigui, que no, la cultura no... No n'hi ha prou, diguéssim, no? Ja hem d'escoltar la gent que ho sap perquè... Amb xicolanes es diu toca lo real, no? Perquè han viscut una cosa que és veritat, és impepinablement veritat.
Doncs la Lolita segueix investigant i
aquest és el cas de
que hi ha al darrere de la violència i que hi ha al darrere de les persones i que porten a certes persones a arribar a aquest punt.
I què hi ha al davant? Perquè si veiem que si veiem què va passar, podem evitar que torni a passar. I això, i amb aquesta...
Ara hi ha una sèrie molt interessant, perdona aquest talli, sí, que es diu Mindhunter. Que
sí, m'ho han dit, no, però m'ho han dit.
Doncs va d'això, exactament,
no. Doncs mira, jo no veig sèries.
Potser no t'enganxa, però va d'això, de com l'FBI comença a...
Ho buscaré, perquè m'ho ha dit molta gent.
A principis dels 70, a investigar els psicòpates per saber què els motivava a assassinar. És els assassins en sèrie, encara no hi havia ni el concepte, no? Una mica... Això ens pot portar coneixement per preveure després altres coses, no? Està bé.
De totes maneres, és que la gent que fa... La gran majoria de la gent que fa mal als altres no són psicòpates, eh? Són gent com tu i com jo, absolutament. Són gent com tu i com jo, la gran majoria amb víctimes de l'exclusió social i amb molts menys recursos. Però jo, i ara et diré una frase que és molt bèstia, però últimament, i torno al procés, no? La gent diu, pues, si són de Ciutadans deuen ser no sé què, i si són del PSOE deuen ser no sé què. I jo sempre els faig la mateixa pregunta, que és, entre tota la gent que ha votat la independència, la república, que m'hi incloc, saps quants violadors hi ha? Perquè proporcionalment n'hi ha d'haver molts. Hi ha molts violadors que han votat a favor de la república. Per tant, pensar que hi ha una cara bona de les coses és una innocència absoluta. I l'Adorno deia, l'única veritat és el sofriment, no? I estic segura que hi ha més d'un violador que ara està escoltant això que diu, hòstia, m'he ligat, no? Però és veritat, o sigui, no, la gent perquè tingui una millor opció política no és millor persona.
Fem el cas de l'Emmet?
Vinga.
No sé si tindrem temps, però com a mínim comencem-lo, va. Sí. Nit de l'11 de juny del 2004.
Sí, i he agafat un cas del 2004 perquè volia que fos un cas d'abans de la Guerra de Mèxic, diguéssim, no? No, la Guerra de Mèxic va començar l'any 2007, i a finals del 2006, al desembre, però jo volia agafar un cas d'abans, perquè abans nosaltres a Mèxic convivíem amb violència, que és la que jo dic que ens podria haver ajudat a preveure moltes de les coses que després han passat, no? Però no vam fer cas als senyals, igual que no es fan cas als senyals en molts llocs del món, eh?
Uh-huh.
Aleshores, l'Emmet Cummings era un noi de 28 anys que tenia una nòvia i tenia un germà, i el germà estava casat i ja estaven esperant un fill, el primer fill de la família. I tenia el seu pare es deia Guillermo i tenia la mare, que mai he sabut com es deia la mare. Aleshores, el dia del baby shower del germà de l'Emmet, el baby shower són aquestes festes que es fan als Estats Units i Amèrica Latina de quan neix un nadó a casa, doncs la gent fa una festa i porta les coses que es necessitaran i tal. Doncs feien el baby shower de la cunyada de l'Emmet, perquè tal. En el pare de l'Emmet, el que es deia Guillermo, li havien dit feia poc que tenia un efisema pulmonar i ell va dir, deixaré de fumar perquè vull ser un bon avi, no? Estaven molt emocionats perquè naixia aquest nen. I llavors, la nit de l'11 de juny de l'any 2004, l'Emmet vivia amb els seus pares, l'Emmet va, amb els seus pares, va sortir de casa seva amb el cotxe,
sí,
van anar a casa la nòvia, van recollir la nòvia, li van dir adéu als futurs sogres de l'Emmet, diguéssim, amb la mà des del cotxe, adéu, durant aquí una estona, se'n van anar al baby shower, i tornant van passar primer per casa de l'Emmet, van deixar els pares, llavors l'Emmet se'n va anar a deixar la seva nòvia, van estar una estona xerrant al cotxe, es van despedir, van fumar una cigarreta i tal, no sé què, ella, perquè ell no fumava, es van despedir, van dir, bueno, ens veiem l'endemà i tal. I aleshores l'Emmet va tornar a casa seva, després d'aquest dia tan feliç, no?, que el pare havia deixat de fumar, el nadó estava a punt de néixer, venia una nova vida, ell estava super enamorat i tal. I aleshores, en entrar a casa seva, era un d'aquests, un portón con mando, no?, d'aquests que apretes i s'obren, i llavors quan va entrar, van entrar quatre tios darrere seu. Llavors va fer una petita pujadeta per anar a deixar el cotxe, i quatre tios van entrar darrere seu. I el pare, el don Guillermo, i la seva dona, que estaven a dintre de casa, van sentir aquesta frase. Llévense lo que quieren, llévense lo que quieran, pero no me maten. Tengo 28 años y estoy enamorado. que per defensar-te d'un atracament és la frase més honesta, no? Tengo 28 años y estoy enamorado. És un motiu de pes que no et matin si estàs enamorat. Saps què et vull dir? Si el tio va pensar quin és el motiu per estar viu, l'amor, i va dir això: llévense lo que quieran, pero no me maten, tengo 28 años y estoy enamorado. I no. Aleshores, no ho va aconseguir. Però, a part d'això, el don Guillermo, que estava dintre, en aquell moment va agafar una pistola que tenien al damunt del comptador l'aigua, que això es fa molt a Mèxic, estava, no l'havia usat mai i tal, però hi ha molta gent que té una pistola amagada per si un cas, tal, però no l'havien usat mai. Llavors el tio va sortir i la dona li va dir: no surtis, però clar, estava el fill demanant pietat, llavors van dir: vés, va agafar la pistola, va sortir, i la dona va sentir dos trets. I un tret, un crit i un tret, i després va veure que el cotxe de l'Emmet se n'anava, no? I llavors, quan va sortir la dona al jardí, va trobar el seu marit mort i l'Emmet agonitzant, i va sospitar que com ho van trobar que estaven apuntant a l'Emmet, el don Guillermo es va acostar,
va venir, van disparar el pare,
llavors el van disparar amb ell. I això ho va fer un senyor que media 1,41 m, que sempre m'ha sorprès molt, perquè és molt baixet, fins i tot per Mèxic. És molt, molt baixet, 1,41 m, i ho va fer perquè es volia endur el cotxe. No? Que aquestes coses, quan les sents moltes vegades, dius: sí, amb un atracament li van endur el cotxe, però no, cuidao. Un tio de 28 anys va dir: no me maten, que estoy enamorado. El pare l'intenta defensar, i un senyor vol el cotxe, i pel cotxe, que valia, és igual, no sé, és igual, 4.000 euros, que era un bon cotxe, però 4.000 euros és un bon cotxe, Mèxic. El cotxe que valia 4.000 euros passa per davant de tot això, per aquest senyor, i llavors jo penso: qui és aquest senyor de 1,41 m que sent valentón amb una pistola i fa això? Llavors la mare surt, truquen a l'ambulància, l'ambulància s'endú el pare al tanatori. La mare l'ha d'acompanyar, perquè per llei has de firmar l'entrada, i després la mare va agafar el cotxe i se'n va anar a l'hospital, on s'havien endut el seu fill, sense saber com estava. I quan va arribar a l'hospital, l'Emmet era jugador de futbol americà. I eren 15 nois que des dels 13 anys, o sigui, feia 15 anys, jugaven junts. Llavors estaven els 15 amb les seves nòvies, tots els pares,
bueno, els 14,
sí.
Se salvava.
I va arribar la mare de l'Emmet, i el germà no havia arribat, perquè el germà estava a casa seva, perquè quan el van avisar de que havia passat això, ho va dir a la dona va tenir un atac d'histèria i de pànic brutal, i llavors el germà va trucar amb una ambulància de la Creu Roja, estaven tots al mateix barri, és un barri que jo conec, m'imagino molt l'escena perquè és un barri que jo conec molt bé, i llavors li van dir, el senyor li va dir: és que les dues ambulàncies estan ocupades, si se puede esperar tantito a su esposa, imagina't. I ell va pensar: són el meu pare i el meu germà.
Hòstia,
que això és molt bèstia, tio. Llavors el tio es va quedar allà i va esperar, i al cap d'una estona va trucar, i llavors va agafar la seva dona, se'n va anar a urgències, a la dona li van posar un calmant per vena, i llavors quan la dona ja estava en calmant per vena i tal, va baixar a la planta on estava la mare de l'Emmet, i els 14 amics de l'Emmet i la nòvia de l'Emmet i les 14 nòvies i els pares de tota aquesta gent, i es va sentar allà a esperar que li diguessin a veure que
i va sobreviure l'Emmet?
Què havia de passar? No, aleshores, a les 4 de la tarda o així, a les 4 de la matinada, perdona, va sortir el metge, que els coneixia tota la vida, però això és un barri, que és molt barri, i va mirar a la mare de l'Emmet als ulls, i la mare de l'Emmet li va dir: a mi digui'm la veritat, se m'acaba de morir el marit i estic a punt de ser àvia. Van dir molt poques coses. I jo ho sé de bona tinta, perquè un dels jugadors de futbol americà era molt amic meu. I em va explicar l'escena amb una precisió al·lucinant, i li vaig demanar que me l'expliqués moltes vegades. Jo volia fer un llibre de l'Emmet, perquè em va semblar un cas paradigmàtic. Passa que 2 anys després va començar la guerra i es va desbordar tot una mica. Però aleshores ell li va dir: digui'm la veritat, no?
Sí.
Llavors van dir: bueno, estem esperant. Però el metge, que era amic d'aquest amic meu, el va agafar part i li va dir: mira, té el cervell rebentat, o sigui, si sobreviu, serà espantós. I llavors el meu amic diu, i entonces yo miré al doctor y pensé: no se atreve a decirlo, pero por bondad quiere que se muera. Que és una frase que a mi em va semblar... És una història molt, molt tal. Efectivament, a les 7 del matí es va morir l'Emmet, no? I llavors, quan es va morir l'Emmet, van sortir, van dir: s'ha mort l'Emmet, El germà va haver de triar si se n'anava amb la seva mare o amb la seva dona, va acompanyar la mare a casa, després va tornar amb la dona, o sigui, va ser tot molt difícil,
és a dir,
per tots.
I a la mare li van matar el marit i el fill al mateix moment.
El marit i el fill, i estava a punt de perdre el net, perquè la dona estava amb un atac de pànic. No? I aleshores van a portar la mare a casa, i després del velorio, que a Mèxic és una cosa que són llargues i duren tota la nit i va molta gent i tal, el van enterrar, després de fer-li l'autòpsia i tal. Llavors, quan el van enterrar, el germà de don Guillermo, bueno, la dona es va salvar, sí, i el bebè va néixer al cap d'un temps, mesos després, i està bé, viuen fora de Mèxic. Se'n van anar després d'això.
Però clar, l'enterrament eren dos taüts.
L'enterrament eren dos taüts, que això, aquest amic meu va començar la frase dient... Hòstia, vengo de un velorio con dos ataúdes, que és una cosa molt bèstia, perquè aquest nen tenia 28 anys, a part de tot. I aleshores, el germà de don Guillermo va trucar a les policies, perquè coneixia gent, a Mèxic tot funciona així, coneixia gent i tal, no sé què, i van dir, m'investiguen ara mismo, han matat a mi sobrino, esto no puede ser, es un escándalo, tal. Feia molt poc que havia hagut un cas semblant a Argentina i s'havia resolt molt ràpid, que també havien matat un pare i un fill per endur-se un cotxe.
És a dir, ell trucava indignat, eh?
Va trucar indignat a la policia i va dir, o m'encuentren a les... Perquè Mèxic es personalitza en aquestes coses. O m'encuentren a l'assassino de mi hermano, com dient, a mi sí, jo tinc aquest dret també, que això també és molt bèstia, o me voy a la premsa, ¿vale?
Val.
I efectivament el tio se'n va anar a la premsa. Llavors se'n va anar a la premsa i es va armar un rebomborio a Mèxic per tot això. Se va ser tan conegut el cas de l'Emet que llavors nosaltres vivíem pendents de la tele, diguéssim, no? Llavors, bueno, es va fer l'enterrament, hi havia premsa a l'enterrament...
I després de la premsa van trucar polítics i regidors, també?
El germà va trucar polítics, va trucar regidors, va començar a trucar a tothom perquè fessin alguna cosa, i llavors va passar una cosa molt al·lucinant, que és molt més al·lucinant.
Que la policia va reaccionar.
La policia va reaccionar, va trobar les huelles, les empremtes, de seguida.
Ara sí.
Va trobar, sí, però res, van trigar un dia, em sembla, un dia i mig, cosa que demostra que es podria fer, el que et deia abans, que es poden preveure moltes coses, no? I aleshores va fer una cosa, la premsa, com que els havien trucat primer i tal, tothom estava pendent de l'Emet Cummings, perquè era com un símbol, també, no?, d'un nen de 28 anys, de classe alta i tal, però totalment desprotegit, i en un cas que s'hi resolen perquè el tiet té contactes, no?, i me resuelven esto, o sigui, és com una ordre que es dona a la policia, que pràcticament treballa pels polítics, no?, o sigui, està tot com capgirat, i aleshores va fer una cosa la tele. Jo me'n recordo molt, quan va saludar l'Emet Cummings, segur que molts mexicans que escolten el programa, que em consta que n'escolten, se'n recorden del cas de l'Emet Cummings. Llavors, va passar una cosa, que és que va entrar, la policia va entrar finalment, van localitzar aquest senyor que media 1,41 m, i va entrar...
En directe. A casa seva, a detenir-lo.
Llavors va
entrar... Però clar, per compensar tota la mala imatge que s'havia donat,
bueno, no,
a la premsa.
Bueno, no, perquè això no ho va... La premsa en aquest cas no tenia ni mala imatge...
Dic la policia. És a dir, que suposo que avisa a la premsa de que van a detenir aquest senyor, grava'ns, perquè nosaltres quedarem bé.
Sí. Bueno, quedem bé. No queda molt bé que facin això, però dir... És com una mala... És com obeir malament una ordre. Ah, hem de fer la nostra feina, aquesta vegada sí, doncs que vingui la tele, que això ho veuran. No, és que això ho hauríeu de fer sempre, diguem.
Ja.
Però el que és bèstia, que és que llavors va començar a sortir
la
tele...
Tothom pendent d'aquest moment.
I es van començar a trucar els amics entre ells. Però la tele estan deteniendo a l'assassino de Emet, no? I de don Memo, del papa.
Qui era? Qui hi havia?
Llavors,
on entren?
Entren en una casa que a Mèxic es diuen vecindades, que són unes cases que tu obres la porta i a dintre ja és molt més gran. O sigui, obres la porta com si anessis a entrar amb un replà d'un edifici, i a dintre hi ha, bueno, quantitat de gent vivint en situacions deplorables, uns a sobre dels altres, hacinados, tot. Són vecindades. Nens esnifen goma, tot, un desastre. Llavors, la càmera va entrar i va començar a enfocar els fills dels quatre, perquè els quatre eren quatre. Va disparar un, però eren quatre persones.
D'acord.
I llavors van començar preguntant als nens, les càmeres de tele, d'on està tu papà? I els nens deien, s'ha ido per allà. O un altre deia, mi papà no ha hecho nada. I els van detenir davant dels seus fills, davant de tot Mèxic, davant de les dones i tal, i els van treure com un trofeo.
Clar.
Vale? Això, que és una cosa tristíssima, jo hi vaig pensar molt quan l'any 2017, a principis d'aquest any, es va detenir per segona vegada el Chapo, I el Peña Nieto va enviar un Twitter dient lo tenemos, saps? Com dient lo hemos cazado. Van fer,
trofeu, és el que dius.
Un trofeu,
tu, sí.
Molt semblant a lo de l'Emmett Cummings, que és, nosaltres tenim aquest poder, lo tenemos. Jo aquest Twitter del Peña Nieto el tinc penjat com dient, hòstia, això és exactament la política que no s'ha de fer.
I això també és molt violent, eh?
Vull dir,
parlàvem de la violència del cas de l'assassinat, però això també és violència.
Sí. I la impunitat de la premsa també és violència,
clar,
no? I l'autoritarisme.
Això és el que hauríem de canviar des del principi, no? Anar treballant tots aquests temes des de ben petits.
Sí. Des de ben petits i també jo, i ara ja no sé com ha sortit el procés amb aquesta tal, però la premsa té una responsabilitat de no crispar i té una responsabilitat ètica, no de mentir perquè els malen els ànims, però de dir estrictament la veritat i donar solucions perquè la gent pugui donar solucions, a parlar amb gent que sàpiga com fer-se càrrec de moments com aquest. Perquè llavors tot seria millor. O sigui que hi ha una responsabilitat periodística que no estem tenint en compte.
Doncs l'agafem com a nostra. Gràcies, Lolita.
Bueno, vosaltres ho feu molt bé, hòstia.
Tu més.
Gràcies.
A tu.